La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
L'assassí d'avui era un anglès que es deia Peter Moore, conegut com l'home de negre. I la seva inspiració, la saga de pel·lícules slasher Divendres 13. Avui coneixerem la seva història. Benvinguts a La nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui portem un programa molt cinematogràfic, ja que parlarem d'un assassí que li agradava molt una sèrie de pel·lícules, de les quals després, segurament, en el tram final del programa amb el nostre expert cultural, en podrem parlar llarg i estès, que és una traducció xunga catalana del Largo y Tendido, per si no ho havíeu entès. I parlarem avui d'un senyor que es diu Peter Moore, conegut com l'home de negre, que durant els anys 90 va assassinar diverses persones a Gales, al Regne Unit. Bé, per parlar d'aquest assassí i de les pel·lícules dels quals era fanàtic, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt bé, molt content avui de poder tornar aquí una setmana més a compartir una estona amb els nostres oients, que sempre és una cosa que ve molt de gust.
Bueno, de fet, ells comparteixen una estona amb nosaltres, perquè nosaltres, clar, estem en deferit, però bé, sí, sempre és una alegria que després ens comentin, i en aquest moment, recordar, en els comentaris, és quan compartim realment l'escalf dels nostres oients. Per això és important que ens comenteu cosetes. Bé, Joan, el cas d'avui, interessant, no?
Home, i tant. Tots els casos que fem són interessants, però el cas d'avui està molt bé perquè ens remet a un dels mites cinematogràfics de la gent que ens agrada la Crònica Negra, que són les pel·lícules de Divendres i 13. El famós Jason, que és aquell assassí que mata penya amb una màscara de hockey.
Per tant, tenim un senyor que feia slasher real, diguem-ne, no? Bé. Doncs, aviam, això va passar als anys 90, una dècada magnífica, que d'aquí poc...
La dècada on jo vaig néixer, per exemple.
Exacte, i una dècada que d'aquí poc ja tremolo, perquè d'aquí poc ja sabem que cada 20 o 30 anys tornen les modes de 30 anys abans, per tant, d'aquí poc tocarà que tornin... Ara estem portant una mica la moda dels 80 i ara tocarà la moda dels 90, que crec que és la pitjor de tota la història de la humanitat. Ui, en Gorro, que se m'està enfadant. No, Gorro, te recordo que als 90 es portaven aquells pantalons amb els botons al costat que te podies ensenyar tota la cama estirant-te'ls. I també es portaven aquells xandalls de colors fluorescents. O sigui, no,
això ho portaries
això,
tu.
Això ho portava tothom.
Això ho portaries tu.
No,
perquè
no.
Això ho portava no, fins i tot el Barça. Aquelles típiques imatges del 0-5 al Bernabéu.
Ah, exacte.
No, perdó, del 5-0, perdó, del 5-0 bueno, Camp Nou. Que surt l'auxiliar de Johan Cruyff fent així amb un 5 amb la mà. Si recuperem aquelles imatges, els xandals que porten són d'aquests.
La mítica... Els mítics sí. Xandals capa.
I...
Que va haver una controvèrsia perquè portaven una ratlla blanca al costat amb el logo. O sigui, i la gent deia, com pot ser si el Barça porti una ratlla blanca? I capa va haver de fer invents perquè la ratlla blanca quasi bé no es veia.
Sí. I ara, total, ara la segona equipació del Barça o la tercera és blanca, però en fi...
La de l'any passat.
Però... Sí, l'any passat era blanca, ara és negra.
I no només en roba, també en pentinat. Recordem que era l'època en què tots els nens van haver de patir aquell pentinat de la olla o de la... com es digués, i les senyores han pentinat Rocío Jurado amb la laca i tot això. Per tant, als 90 en podem parlar una estona.
Però bueno, els 90 són l'època de...
Sí, però jo crec que queda una mica tapat per totes aquestes monstruositats de la...
Perquè us aneu als principis i donen als finals dels 90.
Els principis bona. També formen part de la dècada. En fi, després en parlarem i després podrem discutir-ho. Tot i així, als 90 tu ja eres bastant grandet, et queda molt d'això. Però bé, en tot cas, és un programa de crims, no de moda, perquè si fos de moda no estaríem presentant nosaltres tres, precisament, perquè crec que no hi estem massa basats. Però en crims sí. I avui venim a parlar del senyor Peter Moore. I en Joan ens ha de començar situant una mica, com sempre, en el temps i en l'espai en el que va actuar aquest senyor, ja dèiem, anys 90. Aviam què ens pot explicar més enllà dels xandalls fluorescents.
Bé, doncs els anys 90, jo crec que tu has definit molt bé els trets principals de la dècada, que bàsicament són els xandalls aquells horribles, el Dream Team del Barça, que ja n'hem parlat, i fora d'això és veritat que hi ha d'haver alguna guerra en algun lloc del món, però jo crec que clarament el més important és això. Romario, els xandalls i poca cosa més. Per tant, més que situar-nos en l'època de on van tenir...
Estem resumint els 90 amb això?
Sí, bueno, és que jo crec que tota la resta és palla. Vull dir que, no sé, podríem parlar ja, d'altres coses, sí, sí. Però bàsicament és això.
No, no. Bueno, i Barcelona 92, els Jocs Olímpics. També
exacte. Bueno, això però... i també el famós cas Bill Clinton, crec que... No sé si va ser al final dels 90 o principis del segle XXI, ja. No, va ser finals dels 90, crec.
Bueno, si estem parlant dels 90, ja tremolo per la cançó final, eh? Perquè estem parlant de l'època Spice Girls, estem parlant... Bueno, en fi, que per cert, haurien de sonar les Spice Girls, eh?
Sí, com a crim, no? Com a crim.
Que els són mítiques, per favor, Joan, un respecte. Bueno, i has de recordar que vas néixer tu, en aquella dècada.
Sí.
Doncs ja està.
Doncs ens
fet
situarem,
el resum.
Ens situarem una mica més enrere i ens anirem fins als anys 40. D'acord? Gairebé 50 anys abans. Perquè ens anirem fins al 1946, que aquell any, concretament el dia 19 de setembre, és quan neix Peter Moore, el nostre protagonista d'avui. 1946, per tant, just un any després d'acabar la Segona Guerra Mundial, en la qual el Regne Unit va ser un dels països victoriosos i va ser justament el Regne Unit on Anglaterra, concretament, on va néixer el nostre protagonista d'avui. Per tant, era un senyor anglès que, això sí, des de molt jove es va traslladar a viure al país de Gal·les, que és realment on tindrà lloc la major part dels crims dels quals parlarem avui. Per tant, parlem d'un anglès que va anar a fer mal a Gal·les, cosa que estic segur que ens guanyarà una enorme simpatia de tots els nostres amics galesos que ens escolten, que segur que són moltíssims i que comparteixen que els anglesos generalment quan van al seu país és a fer malvestats.
Gal·les, que és la gran oblidada, jo crec, del Regne Unit, eh? Està allà, també. Està allà, el que passa és que, bueno, de refilón, no?, una mica.
Irlandesos i escocesos han copat, diguéssim, les reivindicacions nacionals, diguem-ne, de confrontació contra Anglaterra, i Gal·les ha quedat una mica oblidada i, per tant, avui també servirà per reivindicar la noble nació gal·lesa, a la qual doncs estem també agermanats amb Catalunya.
Sí. Amb gal·lesos il·lustres com Gareth Bale, per exemple, i ja no sé res més. Però bé.
Home, Ryan Giggs.
Ah, i tant, sí, sí. Bueno, en fi. Bé, Joan, bueno, no, és que no podem ni dir que el Peter Moore és d'allà, perquè ja hem dit que és anglès.
Sí.
Però va actuar a Gal·les. Però bé, això va ser més endavant. Comencem fent checks, perquè jo crec que potser, no sé si tindrem aquí guerres de Corea, si, bueno, guerra de Corea no ho sé, perquè esclar, no és americà aquest senyor, però no sé si tindrem els ítems per anar marcant o no aquí.
Tenim un parell de checks interessants, potser tres, podríem estirar, tot i que el tercer és una mica fora de norma. Ara entrarem un per un. Primer de tot, vale? Check com una casa de pagès. Pare violent i alcohòlic. Check. Vale? Segon check. Per compensar això, vale? Una mare que el mimava moltíssim i el tenia com entre cotó fluix per intentar també compensar la mala llet del pare. A més, aquest senyor va néixer quan la seva mare ja era molt gran i ja no comptava tenir fills, finalment una mica de gairebé de rebot es va acabar quedant embarassada i va tenir el nen quan ja no comptava que tindria fills, i això, sumat a que el pare era violent i alcohòlic, doncs la mare el tenia cuidadet com en una bola de cristall. Per tant,
entenc que era fill únic.
Era fill únic, correcte.
I fins a cert punt mimat.
Fins a cert punt mimat. És curiós perquè per una banda era maltractat i per l'altra era mimat. Per tant, tenia com el pitjor de cada casa.
Bueno, sí. Bueno, segon xec. I ara el tercer xec, aquest estrany fora de norma, quin seria? Aviam.
Tercer xec, bueno, podríem incloure encara un altre xec, que és aquest xec que hem dit abans, que és d'un anglès que se'n va fer mal a Gal·les, que això també estic segur que els gal·lesos agrairan que fiquem aquí el xec. Però el quart xec quin és? És que gran part dels nostres protagonistes acostumen a tenir una adolescència turbulenta, no? És a dir, comencen a apuntar maneres ja durant l'adolescència.
Clar, maten animals,
sí.
I coses així.
El nostre protagonista té aquí un semi-check. Per què? Perquè des de molt jove anirà tenint certs trets bastant psicopàtics, bastant sàdics, i ho vehicularà d'una manera bastant agressiva, que és començant a atracar gent des de molt jove. Vale?
Atracar, eh?
Atracar, a robar la cartera, el rellotge, i d'això. Però... normalment això va aparellat amb detencions des de molt jove, antecedents penals, entrar a la presó per primera vegada en 20 anys i coses així. En aquest cas, és una mica diferent, perquè el nostre protagonista, tot i que ja des de molt jove va començar a cometre actes de violència, el cert és que va saber dissimular-los, d'acord? És a dir, era un tio bastant intel·ligent i atracava sempre amb la cara coberta, no tant per emportar-se més o menys diners, sinó simplement pel gaudi de tenir una persona subjugada, amenaçada amb una arma blanca, i gairebé mai el van enganxar. Sí que té algun antecedent penal d'aquests primers temps, però sembla que la seva carrera delictiva era molt més gran que no pas el que la gent es pensava. I això li va permetre, doncs, passar l'adolescència, bueno, una mica més turbulenta potser del que seria ideal, però amb certa normalitat. I de fet, entrar a la vida adulta com un ciutadà, si bé és cert que una mica excèntric, amb alguna cosa molt peculiar, com ara que sempre vestia de negre, també doncs, una fixació pel cine i alguna altra fixació més que ara comentarem que és especialment pertorbadora. Però dins de tot, vale, va passar l'adolescència i la primera etapa adulta no com una persona violenta, com una persona problemàtica, que és el que realment era, sinó amb una imatge de, bueno, persona una mica excèntrica, però com un ciutadà respectable al cap i a la fi.
Un friqui.
Un friqui, sobretot des del punt de vista de les pel·lis, però ja hem dit que també hi havia una altra afició que era una mica més problemàtica. Vale? I aquesta, bueno, diríem que segurament la devia dissimular, perquè no crec que fos gaire popular al Regne Unit als anys 60, per exemple, quan ell tenia 20 i pico d'anys, que t'agradessin els nazis. I ell era bastant admirador de tota l'estètica, de tota la, sobretot de la part militar de tot el món nazi.
Ui, 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 estem introduint nazis aquí ara,
sí,
també.
Sí, senyor. Tota bona història...
Això no ho he vist a venir, eh?
Tota bona història té nazis. Doncs aquí apareixen els nazis.
Aviam, repassem. Home de negre, que, aviam, a la persona encarregada del nostre programador de programes, setmana passada, home de verd, aquesta setmana, home de negre. No sé, la setmana que ve no sé si toca per xis, però... però bé, home de negre perquè vestia de negre. Aquí a l'Empordà també hi ha un home de negre, per cert, que va circulant per les carreteres de l'Empordà. No sé si algú de l'Empordà hi l'ha vist algun cop, però bé, no en parlarem. Home de negre, friki, fanàtic de les pel·lícules de Divendres 13 i dels nazis. Dos coses que d'entrada doncs, no acaben d'enganxar i que de jove ja va començar a fer atracaments i a portar una vida així sí, complexa i aviam com acabarà tot. Què significa això dels nazis, aviam?
Bueno, primer de tot, una cosa important a destacar és que les pel·lícules de Divendres 13 s'estrenen per primera vegada en 1980 i per tant és a partir d'aquell moment,
ja no les ha vist,
quan és una mica més gran que s'aficiona. Però sí, és a dir, ell des de molt jove primer té aquesta primera afició, sobretot l'estètica, vale, més militar dels nazis. Recordem que els nazis eren un moviment polític però que estava intrínsecament lligat a molts conceptes, però un dels conceptes als quals el nazisme estava lligat era a la violència, és a dir, és un moviment terriblement violent i que defensa la violència com a un instrument legítim per tal d'imposar un determinat model d'estat, un determinat model de societat, un determinat model de manera de viure.
Però ell era nazi des d'un punt de vista ideològic o només era un tema estètic?
És a dir, sí, tenia certa admiració ideològica, però sobretot el que més li agradava és això que comentava. Els nazis, com que legitimaven la violència com un instrument legítim, acostumaven a tenir milícies, d'acord, que s'encarregaven de, per la via de la força, doncs, imposar el seu model i, per tant, doncs, tenia primer les SA, després evolucionarien cap a SS, que són aquells típics vestits de negre, amb una calavera, que sembla els arxienemics de les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, sembla que van ser oficials de les SS. Doncs una mica això, no? Tot aquest mundillo li generava molta fascinació. Val a dir una cosa, als anys 30 hi havia molts moviments polítics arreu d'Europa que tenien milícies, d'acord? De fet, tendim moltes vegades erròniament a associar tots els moviments polítics que tenien milícies amb filonazis. I això no és cert, és a dir, hi havia moviments polítics socialistes, comunistes, anarquistes, que tenien autèntiques milícies al seu servei, perquè estem parlant d'una època en la qual la praxi política era enormement violenta. I per tant, la força política d'un moviment no es mesurava només pels vots que obtenia, que en part també, sinó que també es mesurava per la capacitat de força bruta que podia acumular. I per tant, en aquest sentit, bueno, podríem dir que si va escollir certa admiració pels nazis en lloc d'admiració per un altre moviment polític, segurament devia ser per dues coses. Primer, perquè realment, més enllà de tota l'admiració pel tema estètic, tot el tema milícia, doncs hi devia haver algun tipus de simpatia ideològica. I segon, també, perquè bueno, és veritat que de cares a l'imaginari col·lectiu el concepte de milícia política ha acabat molt més lligada als nazis que no pas a altres moviments polítics. No? Segurament per la suma d'aquests dos factors doncs, ell es va anar acostant a certa admiració cap a aquest moviment.
Aquesta admiració és la que canalitzarà després en els seus assassinats, no? D'alguna manera.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però veurem que els seus assassinats realment estaran més lligats a la seva segona obsessió, que és aquella que comentaves tu, que són les pel·lícules de Divendres i 13. Aquestes pel·lícules s'inauguren, diguem-ne, la saga comença el 1900...
S'estrenen,
això, exacte, gràcies, em sortia la paraula, el 1980, d'acord? Segur que tothom ho té més o menys present, però bueno, les pel·lícules de Divendres i 13 estan protagonitzades per un senyor que es diu Jason, que és el típic doncs, que en fi, va passar una infància turbulenta, té molts xecs en el seu historial també, va passar una infància molt turbulenta perquè era una persona doncs, que tenia certa deformitat física, molt protegit per la seva mare com a únic element doncs, de protecció, per tant amb un lligam molt fort, i que de gran, doncs, cobert sempre amb una màscara, que és una màscara d'aquestes de jugar a rugby, doncs...
Ui, perdó, és que en Gorro està dient que no, eh? És que clar, en Gorro ara, és expert cultural.
Ara mateix, si estiguéssim a Scream, t'haguéssim matat, eh?
Per què?
Perquè l'assassí de Divendres 13, l'original, no és en Jason.
Ah, no?
Ai. Bueno, en tot cas, Gorro, aviam... No et facis quedar malament en Joan
sí,
i després tu ens corregeixes
les pel·lis de Divendres 13 sí. El famós és Jason
sí, però la màscara apareix a la 3, diguem, però bueno, sí és la imatge
bueno,
icònica
després hi ha Viernes 13, l'origen i aquestes
sí,
coses
sí,
que després
bueno,
s'inventen
sí, que... el que deies ja és correcte, que és la imatge aquesta d'un senyor amb una màscara de béisbol i un machete que va matant adolescents tontos.
En fi, després, en tot cas, Gorro, tens una estoneta encara per rebuscar tots aquests
no
dubtes
res,
i després il·lustrar-nos sobre aquestes slashers mítics dels 90.
En tot cas...
Joan, seguim amb el nostre.
Més enllà de les precisions que farà després el nostre expert cultural, sí que podem dir que efectivament ell té una certa admiració cap a aquest personatge, cap a Jason, que apareix, sembla ser que no a la primera pel·lícula, però després de les primeres pel·lícules amb una màscara de hockey, i que té com a principal arma, una arma blanca, un machet, amb el qual doncs, assassina les seves víctimes. I a més, la majoria de pel·lícules, les seves víctimes acostumen a ser grups d'adolescents, amics, i molts dels quals estan enrotllats entre ells. Vale? De fet, és molt habitual en aquestes pel·lícules que mati a parelles mentre estan allà doncs, diguéssim, practicant actes íntims. La qual cosa, doncs, a les pel·lícules s'entén...
És que en veus una i les veus totes, realment.
Sí.
Perquè totes anar allà a l'institut i d'això, i a més amb els típics personatges, la rossa, la no sé què, o sigui, sempre és el mateix. Però bé.
Ell desenvolupa també certa admiració cap a això, i de fet, els seus crims s'acostaran molt més a l'estètica dels pel·lícules de Divendres i 13 que no pas tot l'imaginari nazi, d'acord? El que passa és que el fet que sigui nazi doncs, bueno, dona cert mal rotllo, per tant doncs, també ho comentem.
Bueno, jo deia pel tipus de víctimes, poder?
El tipus de víctimes
veurem, però...
tampoc és ben bé de Divendres 13, perquè a Divendres 13, com dic, la major part de víctimes són adolescents i en canvi les víctimes d'aquest personatge són bastant més grans, ara ho comentarem.
Per això que és més poder les víctimes més cap a la part nazi, no? Diguem-ne.
Sí, això sí. Bueno, el tema és que... Durant molts anys, ell, tot i que de tant en tant s'alinearà una mica l'olla i començarà a atracar persones, vale? No sense que l'enganxin, l'única cosa que feia era atracaments. Però a finals dels 80, principis dels 90, hi ha un moment en el qual la seva mare comença a estar malalta. Ell està molt de temps cuidant-la i arriba un punt, a principis dels 90, que la seva mare mor. Sembla que és justament aquest fet, la mort de la seva mare, que recordem que havia estat doncs, la persona que l'havia mimat, havia estat la persona que havia fet com de contrapès als maltractaments que havia patit per part del seu pare, i sembla que és a partir d'aquest moment que ell realment se li va bastant més l'olla i comença a donar un pas més que és a assassinar persones.
El pare ha sobreviscut a la mare?
El pare ja era mort.
Perquè això ja seria el cop, el pare
ja. No, ja era mort.
Val. Clar, es queda sol al món, perquè recordem que era fill únic, sense poder la figura que l'havia protegit sempre i l'havia, entre cometes, mimat. I si en aquest jove, bueno, que li agradaven els nazis i les pel·lícules de Divendres 13, perd l'única figura que tenia, que en fi, que li donava carinyo, doncs... Tenim monstre, havemos monstre, no?
I això de jove, vull dir que ell comença la seva carrera, diguéssim, d'assassí el 1995, que tenia 49 anys, per tant, bueno, això de jove Tampoc tant.
Ja, bueno, a veure, tornes a faltar els oients joves de 60 anys que tenim aquí a la nit més fosca. Perquè amb 49 anys que en Gorro ja està a punt d'arribar, ets jove encara.
Ja, però... Bueno, diguéssim que...
Però poder no per començar una carrera criminal, poder no, eh? Però, en fi... Bé, com comença aquesta carrera criminal? Carrera criminal que havia començat amb aquests atracaments que hem dit, de jove, però... De jove, de més jove, però ara comença a assassinar gent. Com comença tot aquest camí criminal?
Bueno, doncs aquí és quan ell escull un determinat tipus de víctimes, que això es pot deure a diferents factors. Es pot deure que realment la seva orientació sexual real fos homosexual, o es pot deure a les seves inclinacions, diguem-ne, filonazis, fins i tot es pot deure a una combinació de les dues coses, que seria una mica excèntric, però bueno, que podria passar. Pensa que, de fet, un dels caps de les SA era homosexual, i de fet el van acabar matant. Bueno, és igual. En tot cas, les seves víctimes els coneix a través de bars o llocs on acostumen a reunir-se els homosexuals.
En una època en el que, bueno, estem parlant dels anys 90, no ho sé en allegales, però no sé si encara estava molt... Era molt tabú o no, encara.
Bueno, el Regne Unit és un país que té una història d'homofòbia bastant interessant de conèixer i bastant pertorbadora, però en tot cas és veritat que als anys 90, evidentment, encara faltava molt camí per recórrer, encara en falta ara, en aquell moment encara en faltava més, però bueno, evidentment no estem parlant dels anys 40 o 50, que la cosa era molt pitjor. Però bueno, malgrat tot, encara és veritat que el fenomen LGTBI no s'havia normalitzat als nivells en què ho està avui en dia, i per tant encara hi havia doncs, espais que eren més o menys discrets perquè la comunitat es pogués trobar i pogués relacionar-se entre ella. En aquest context, els seus assassinats, de fet, seran 4 i seran en un termini relativament breu de temps. Seran només entre setembre i desembre de 1995. 4 assassinats...
O un mort per mes.
Sí. 4 assassinats, home, no diré que és poc, perquè evidentment matar 4 persones, doncs, en fi, seria molt frívol dir que és poc, però és veritat que hem parlat d'assassins que han tingut un historial molt més prolífic en la seva carrera.
Avui no tenim l'assassí més prolífic de la història.
No, avui no. Avui segur que
ni de Gales, poder tampoc.
No ho crec, però bueno, de Gales s'hauria de mirar. Però de totes maneres, el que és segur és que el nostre assassí, si ha passat a la història, no és pel nombre de víctimes. Tampoc és pels anys que va durar, perquè podia haver matat molt poca gent, però allargar-ho durant molt de temps i generar un pànic generalitzat durant un temps molt llarg que fa que quedi gravat a l'imaginari col·lectiu. Tampoc és el cas, perquè ja hem dit que la seva carrera criminal va del setembre al desembre del 95. També podria ser que passés a la història pel perfil de víctimes. Aquí encaixaria més, no? És un assassí que actua sobretot dins la comunitat gay de Gales, per tant aquí sí que podria encaixar més. Però jo crec que sobretot, si ha passat a la història és pel sadisme dels seus crims. És a dir, aquest tio era realment un autèntic pertorbat i les seves escenes del crim eren realment pertorbadores. Pensa que la seva primera víctima era un senyor que es deia Henry Roberts, que tenia 56 anys en el moment de la mort, que per cert tenia una altra coincidència amb ell, que és que també sembla que tenia certa admiració per tot el món nazi.
Qui, la víctima?
La víctima, sí. Tot i que era homosexual, doncs sembla que també tenia certa admiració pel món nazi.
O és que homosexuals homòfobs ja n'hi ha també, eh?
Sí, tant, mare de Déu, i tant que n'hi ha.
Sí.
I després aquests es van conèixer, no sabem ben bé on, si per la banda de llocs on freqüentava la comunitat gay o on acostumava a freqüentar la comunitat nazi, no sabem ben bé per quins dels dos cantons es van conèixer, però en tot cas...
O en un cinefòrum de divendres 13, potser.
Podria ser. En tot cas, van acabar a casa de Henry Roberts, en teoria sota el pretext de mantenir relacions sexuals, però ell, un cop allà, va treure un ganivet i el va apunyalar fins a 27 vegades.
Carai. Així sense més preàmbuls. Bueno, no sabem si va haver-hi preàmbuls o no, no sabem si va haver-hi... si van fer la conjunta o no van fer la conjunta, no sabem, però bueno, és igual, el resultat és que, aviam, després de practicar la còpula no mates una persona amb 27 punyalades, no? I en aquest cas, en Peter Moore ho va fer.
Sí.
I per què aquest diguem-ne... no em surt la paraula.
Acarnissament.
Acarnissament. Jo és que tinc l'ensenyament. L'acarnissament.
Aquest ensenyament aquest acarnissament va ser bàsicament perquè, bueno, ja hem dit que ell tenia unes tendències bastant psicopàtiques i bastant sàdiques, i per tant, doncs, bueno, de la mateixa manera que durant molts anys havia vehiculat els seus esclats de violència amb simples atracaments, a partir d'aquell moment va decidir, doncs, que ja que començava a vehicular-ho cap als assassinats, doncs, escolta, posem-s'hi a tope. Per tant, si matem algú, 27 punyalades. Però és que la segona víctima, que era un senyor que es deia Edward Carthy, que aquest era molt més jove, tenia només 28 anys, també el va conèixer en una comunitat, en un lloc que freqüentava la comunitat homosexual, va pujar al seu cotxe, va anar fins a un bosc apartat amb el pretext de mantenir relacions sexuals i allà el va matar també a punyalades i en aquest cas el va punyalar tantes vegades que va acabar amputant-li els genitals a base de punyalades.
Ostres, perquè anava amb la idea o...
No ho sé, no sé tant de detall.
Quantes, però... quantes li en va clavar en aquest
no,
cas?
No tenim la xifra, no. Només tinc la xifra del primer.
Bueno, però...
Però vaja,
que
t'arrenquin perquè... els òrgans sexuals a base de punyalades, jo crec que això requereix d'una certa... un cert ensenyament, també, un cert acarnissament.
Sí,
va morir, sí.
Això no ho feia, dius?
Això va ser, el primer va ser a casa d'ell, a casa de la víctima, el segon va ser en un cotxe, el cotxe també de la víctima, en una zona aparcada, apartada, boscosa, on en teoria havien anat a mantenir relacions sexuals.
Clar, i ell no enterrava els deixaven allà o com anava això?
Els deixaven allà. El primer el van trobar poc després a casa seva, a casa de la víctima mateix. El segon, que és aquest, no el van trobar, el va deixar allà en el cotxe i va marxar, i el cert és que durant el temps que va estar ell seguint matant no el van trobar, va constar simplement com a desaparegut, i només el van trobar després de detenir-lo i després que confessés.
Val. Tenim dos, en falten
el,
dos.
El tercer és un senyor que es deia Keith Reilts, que va morir apunyalat també a casa seva, a casa de la víctima, en aquest cas tenia 49 anys. I el quart era un senyor que es deia Anthony Davis, tenia 40 anys, que en aquest cas es van conèixer en una zona de cruising. Saps què és el cruising?
Doncs no.
El cruising sembla que una zona de cruising és una zona on la comunitat gay doncs, es troben, sembla que per tal de fomentar una mica allò que se'n diria amor lliure. ¿Vale? És com una mica de quedada per fer orgia, no sé, una cosa similar a això. Si jo reconec que segurament em falta informació al voltant del tema, si algú ens vol detallar una mica en els comentaris més detalls sobre les zones de cruising, doncs ho agrairem molt. En tot cas...
Sí, és una zona en què els homosexuals van en allà...
Sí.
I, però que és un bar o...
No, normalment...
Puc que faci una cosa?
Sí, espera, que en Gorro vol donar-nos, amb la seva expertesa sobre cruising, sí, algun detall.
Ho acabo de descobrir ara, eh? Hi ha una web que es diu cruisingmap.com i et diu les zones de cruising i a Roses hi ha moltes, eh?
Ah, sí?
A Roses hi ha zones de cruising?
Però moltes, eh? Moltes.
No és una cosa americana, això? Aquí n'hi ha?
Sí, a Roses n'hi ha. Mira, terme municipal de Roses en trobo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zones de cruising.
Veus?
Carai. I a Barcelona n'hi ha també, per exemple?
Home, suposo Barcelona. Sí, hi ha a Roses.
I què, són boscos o...
Mira, et dic, Punta Falconera...
Hòstia. Ah, carai.
En els búnkers, allà, els búnkers aquells davant...
Tu vas allà... I per quina hora hi vas? Com va això?
Ah, no sé, això ja no ho sé, això ja no ho sé. Tant no, sé.
No ho posen aquí? No aviam, no, l'Associació Internacional de Cruising, sisplau.
Vaig a detalls. Si algú vol anar a punt de Fanconen a fer cruising...
Perquè diguin horaris, no?
Acceso en coche a pie, más de 20... No hi ha horari, eh?
Pots anar a qualsevol hora, no?
Clar, sí. Però tu vas allà i esperes aviam si apareix algú o com va això?
Perquè... Aquesta web és molt completa, eh? Perquè a cruisingmap.com a sobre pots valorar com és el lloc de cruising. I punt de Falconera té un 3 de 5.
És un lloc és un TripAdvisor del cruising?
Sí, podem dir que sí.
O sigui, és que s'ho inventen tot, és magnífic. És magnífic. Bueno, doncs escolta'm, informació de servei a la nit més fosca també per a tota la gent que vulgui fer cruising, ja ho saben, eh? En tot cas, no aneu a anar al cruising de Gales, no t'hi trobis en Peter Moore per això. Perquè mira aquest senyor el que li va passar.
Sí.
Que va acabar amb unes quantes punyalades també. En tot... Els casos hi havia acarnissament, entenc,
sí,
eh?
Sí. Molt, molt d'acarnissament. En aquest cas també va morir apunyalat.
I els deixaven allà.
Sí, i el va deixant allà, a la zona de cruising. El que passa que en aquest cas, ell va cometre un error, que és anar-hi amb el seu propi cotxe, de fet, amb la seva pròpia furgoneta. Llavors, quan van trobar el cadàver, la policia va interrogar a altres persones que estaven a la zona de cruising i un d'ells va identificar una camioneta, que és una furgoneta, perdó, que és d'on havia baixat la persona que havia contactat o que havia entrat en contacte amb la víctima. Llavors, a partir de la furgoneta identificada, la policia va acabar arribant a la identitat de Peter Moore. Llavors, el detenen, fruit d'això, el dia 22 de desembre. Inicialment ell ho nega tot i diu que no, això és un error, que jo no he fet res, que totes aquestes acusacions són infundades. però després d'això fan un escorcoll a casa seva i troben pertinences de les quatre víctimes. Eh? Per tant, havia guardat trofeus. És una cosa que si sou assassins en sèrie, feu el favor de no fer, perquè de veritat que a mi em desespera molt veure la quantitat d'assassins en sèrie que els enganxen per guardar proves tan evidents com pertinences de les víctimes. Vull dir...
Home, però jo crec que això és lo divertit, no? Que a ells els agrada, els hi dona com morbo, no? El fet de guardar alguna cosa. És raro, eh? Però en fi...
Bueno, jo no ho faria. Jo no assassinaria ningú
d'entrada. Passa molt.
Però si assassinés, no guardaria pertinences. En tot cas, ell ho va fer. I, per tant, clar, un cop troba les pertinences i era com molt evident que ella estava en el ajo, i finalment doncs, es va rendir i va acabar confessant els quatre assassinats i fins i tot va confessar diversos atracaments anteriors.
Perquè, a més, devien trobar potser també el punyal aquest amb el que realitzava els assassinats.
Pot ser, l'arma del crim no he vist enlloc que la trobessin, eh? Però en tot cas...
No la van trobar?
No ho sé, no he trobat informació sobre això. Sí que he trobat informació sobre les pertinences de les víctimes, que suposo que ja devien ser prou suficient, i a més després ell va acabar confessant, per tant... De fet, el judici...
Què es quedava? Però es quedava...
No ho sé, no ho...
Parts de la víctima entenc que no, eh? Entenc que estem parlant
objectes. No sé quins objectes, però eren objectes. Devia ser, doncs, no sé, un rellotge, la cartera, vés a saber. En tot cas, el judici va girar bàsicament no tant al voltant de la seva culpabilitat o innocència, perquè ja estava bastant clara la seva culpabilitat, sinó al voltant de possibles eximents. Per exemple, l'advocat sobretot va tirar per temes de problemes mentals, que l'estima de les pel·lícules de Divendres 13 li havia generat una autèntica obsessió i que li havien portat a no poder actuar de manera racional, que la mort de la seva mare també l'havia afectat molt més del que és habitual i, per tant, doncs això el feia estar molt pitjor. I, per tant, amb això intentava algun tipus d'eximent que finalment no va acabar aconseguint perquè li va caure una condemna que, déu-n'hi-do, van ser ni més ni menys que 4 cadenes perpètues.
Ah, carai, a Gales s'estila de la cadena perpètua.
Sí, 4 cadenes perpètues, condemna...
Quantes se'n va complir?
Doncs encara les està complint, perquè encara està a la presó, encara és viu, avui en dia té 78 anys i segueix viu, segueix complint-les. I, a més, segurament s'hi acabarà quedant perquè, tot i que va intentar apel·lar el seu cas tot el que va poder fins a arribar al Tribunal Europeu de Recursos Humans, finalment el Tribunal Europeu de Recursos Humans va dictaminar en contra seu i, per tant, haurà de
drets humans, entenc.
Sí, sí.
No de recursos humans.
Ha dit recursos humans? Perdó. No.
Sí, i dues vegades.
Perdó, el Tribunal Europeu de Drets Humans és la...
Perquè dic, home, no conec aquest jutjat, jo, aquest Tribunal de Recursos Humans, que, per cert, vaya un, eh? Vaya tribunal seria, també.
Sí. Però bueno, doncs va acabar dictaminant en contra d'ell, i per tant haurà d'acabar complint les 4 cadenes perpètues una darrere l'altra i ben maco.
Carai. Doncs bé, Joan, no sé si tens alguna cosa a afegir sobre aquest senyor. Segurament podríem parlar-ne molta estona, però jo crec que l'important avui és anar a la part cultural i parlar de pel·lícules i coses d'aquestes, no?
No, Joan? Donem pas al nostre expert cultural, que segur que ens explicarà un munt de coses interessantíssimes.
Sí, perquè l'assassinat està molt bé, però ara aquell moment més distès del final del programa en el qual parlem, per treure'ns una mica el mal sabor de boca, parlem de... o no, perquè aviam, ara veurem. Parlarem, suposo, de pel·lícules i coses d'aquestes que ens deixen en ridícul en Joan i a mi quan tothom descobreix que la meitat de les que ens diu no les hem vist. Però crec que hi havíem parlat d'algun cas de pel·lícules slasher, crec recordar que havíem parlat de Halloween, de no sé si havíem parlat de Cel que vau fer l'últim estiu. Crec recordar que no havíem parlat mai de Divendres 13. Anem a veure què ens explica, com sempre, el nostre expert cultural, en Xavi Gorro. Aquí ressaludem tot seguit. Xavi, bones de nou.
Hola, què tal? Molt bones.
Com estàs?
Bé, aquí buscant coses a internet mentre vosaltres...
T'ha agradat el programa d'avui o què? Que sí, avui estaràs content, has anat intervinguent, no?
Sí, jo anava buscant merdes aquí a internet, això del cruising i, bueno, i coses.
Sí, que de fet això a ningú li importava, però bueno...
Ja, però m'ha fet gràcia i no sé, és una cosa que es fa molta broma. A veure, se'n fa molta broma això del cruising, però a mi és una pràctica que mentre no molestin a ningú...
Bueno, suposo que en una època devia ser l'única forma que tenien els homosexuals de trobar-se, no?
Sí, exacte. Bueno, hi havia una pràctica quan l'homosexualitat, diguem, estava perseguida i prohibida, em sembla que era el Regne Unit, que per reconèixer-se entre si, la gent del col·lectiu, diguem, anava als bars i demanava... No eren tan subnormals. Demanaven un poliomenta. Anaven als bars, demanaven poliomenta, i així sabien que, bueno, que...
Ah, carai. Sí. Mentapoliol.
Sí, mentapoliol.
Demanar mentapoliol i això vol dir hola, sóc homosexual. Carai,
sí.
Tu, hòstia.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, bé, sí. Que són gent que estaven, han estat perseguits durant molts anys, sí, i encara ho són en alguns països, i han hagut de reinventar-se per, bueno, i poder buscar, diguem, còdics per poder tenir una certa normalitat.
Bé, bé. Ens sorprèn això, que a Roses hi hagin tants de llocs de cruising, sí, sí. I no ho sabéssim, no?
No,
que també veurem aviam quina...
Bueno, potser, a veure, que potser van una persona, van dos i prou, no sé. Tampoc sé que real és aquest,
no
aquest cruisingmap.com, no sé de fins a quin punt és real o no.
No ho sé, no ho sé. En tot cas, bueno, ja ho sabeu. Bé, què tenim avui? Suposo que començarem llegint comentaris.
M'he inventat una nova cosa. Perquè ja que heu parlat de personatges...
Però això no ho hem passat per junta, eh?
No, no, però se m'ha acudit així i he pensat, hòstia, quan parlem de països, perquè avui aquesta temporada, en teoria, haurem d'anar a països, diguem, poc habituals.
El compromís que havíem agafat, eh?
Exacte,
fer una volta pel món. De cada país del món.
Exacte, fer una volta pel món. Per tant, parlar de països, diguem, no sé, no vull dir listrafuraris, però... O sigui, no parlar d'Estats Units, Canadà, Anglaterra, Espanya, Catalunya i França. Si no, mira, la setmana que ve ens anem a no sé, m'ho invento, no sé on podem anar la setmana que vols anar, jo què sé, a Egipte la setmana que ve.
Egipte mola, sí.
Pues la setmana que podem anar a
Egipte... No, de fet, m'agradaria anar-hi realment a Egipte, ja. Perquè és un viatge que tinc molt pendent, però...
Doncs,
com diria en Bisbal, que pena que les piràmides estén tan...
Ai, sí. No?
Tan vacies, però...
Tan vacies, sí.
O algo així va dir aquest, que és un màquina en Bisbal. Sí. Bueno, va.
Doncs això, quan anem a països així, diguem, que no en parlem habitualment, doncs podem buscar personatges il·lustres, i jo ho he fet aquí, als galesos, ja que vosaltres heu dit, només heu dit Gareth Bale, no, futbolista del Real Madrid. Jo n'he trobat alguns que són força famosos i que desconeixia jo que eren galesos.
Tu, com a expert cultural, desconeixies coses?
Bueno, sí, perquè tampoc ho sé tot. I a més, hi ha gent que diu...
Cau un mite ara, doncs.
Hi ha gent que diu que jo no sóc expert cultural de res. Ja hi ha experts culturals de veritat.
A veure, amb l'expertesa cultural te la dona el propi programa i la gent que ens escolta ja ho sap, que és expert cultural. No cal tenir el títol enganxat a la paret tampoc,
Exacte, no cal. Doncs, Anthony Hopkins, per exemple, saps qui és?
I tant, aquell senyor del silenci dels anyells.
Doncs aquest senyor és galès, per exemple.
És galès?
És galès. Carà. Un altre actor, si vols, una actriu en aquest cas, també és galesa, que és Catherine Zeta-Jones.
Aquesta sí que em sonava.
I t'explico una anècdota que he trobat d'aquesta senyora. Aquesta senyora es diu Catherine, de Caterina, i Jones, és el cognom, però cal, el de Zeta, no? Zeta-Jones... Per què?
Que és el que mola, de fet, eh? Perquè Catherine Jones no, el que mola és Catherine Zeta-Jones.
Pues, té un sentit el seu nom, perquè el de Zeta, canviat es pronuncia Zeta, era el cognom de la seva besàvia, que era d'origen galès. Però també es veu que és una tradició familiar, perquè es veu que és d'origen galès, era d'origen galès. Però es veu que és una tradició familiar, perquè es veu que el vaixell en el qual navegava el seu besavi, que era mariner, es deia Zeta. I, per tant, diguem que per tradició familiar, doncs els membres de la família Jones tenen el nom de Zeta, suposo que les noies, abans.
Mira quines coses descobreixes a l'Inmes Fosca, eh?
Sí, sí.
No m'ho esperava avui, com m'he llevat. Sí, sí. Saber l'origen del Zeta Jones.
Sí, sí. També un altre escriptor molt famós que va néixer a Sud-àfrica, però es va criar, diguem, a Gales, va ser J.R.R. Tolkien, que és el, diguem, l'escriptor del Senyor dels Anells, i el cantant Tom Jones, també és galès.
Val.
Ara anem als comentaris, si vols.
Va, sí.
Tenim molts, eh? Jo no sé quan durarà aquest programa, però tenim molts.
Tira milles, ja. La gent ja, si vol, posi pausa, si es queden dormits, pues d'allò, i si no, pues nosaltres seguim, total.
Pues comencem, Cristina Roda, Guiol, que ens diu quina il·lusió tornar-vos a sentir. Diu, aquest estiu, perquè la setmana passada tu vas demanar que on havien anat de vacances la gent i aquestes històries,
sí.
No? Doncs ella ens diu, aquest estiu he visitat Palamós amb la família i Budapest i Viena amb la parella. Magnífic. Així que, sí, sí, una mica
jo
de platja...
Jo també vaig fer aquest viatge amb la parella. De fet, no, perdó.
Que vas anar a Palamós?
No, a Palamós no. Però jo vaig anar amb en Joan, la meva xicota d'aleshores, estava fent Erasmus a Hongria. I jo la volia anar a veure, però no volia anar sol. Li vaig dir a en Joan, vols anar a Budapest? I diu, sí, vaig agafar en Joan i ens vam anar, això era l'any 2015, i vam anar a Budapest. I ja que estàvem allà, ella no estava a Budapest, estava a Debrecen, va venir a Budapest, ens vam trobar allà tots tres i després vam estar uns dies a Budapest i llavors vam anar a Viena, que és un viatge que es fa bastant perquè és una hora o dues de tren, pim-pam. I molt maco, la veritat és que em va sorprendre molt. A Viena ja hi havia estat, però a Budapest em va sorprendre molt perquè és una ciutat molt maca que recomano molt.
Maquíssima.
Ja està.
Doncs ella diu que va anar amb la seva parella també a Budapest i Viena i diu que una mica de platja i una mica d'història i intercanvi lingüístic. I afegeix, el otro podcast de crímenes que no puede ser nombrado us ha robat l'horari. El fan divendres a les 12. Però, bueno, en veritat no és a les 12, sinó que és a la 1, eh? Diu, però els fidels us escoltem primer a vosaltres i diu molt bona tornada a la rutina a tots tres.
No sé sí, quin programa es refereix.
Aquell
no...
d'un senyor... d'un senyor que un senyor que parla amb lleidatà.
Ah, ni idea. És que n'hi ha ara, tants, n'hi ha
ara
tants.
Ara el fan els divendres a les 12, es veu. Que dius, no tens horaris, eh, per fer...
Ara tothom van veure... Ai, mira, aquests animes fos que fan un programa de true crime. Sí. Ja, tots anem a fer programes de true crime. I ara,
I
tot,
més,
venga.
I ara ai, vosaltres que fem un programa així en un soterrani o en un búnquer... que fem a la nit, anem a fer-ho a la tarda... Ah, bueno,
també, sí, perquè ens volen treure la protagonisme. Clar, bé, és com, sí. com aquell de... Com es diu aquell de TV1, de Televisió Espanyola, d'aquell programa que li vol treure a l'altre, el Xare...
Brocano, la revuelta...
Sí, aquest, doncs, el mateix. Sí, és per fer competència una mica.
Sí, però bueno, no
perquè tothom sap que Ràdio Vilafant no se li pot competir en aquella franja horària.
Bueno, Ràdio Vilafant ara ho emeten els dissabtes de 8 a 9, però...
Bueno, és igual.
Clar,
és el
podcast el que surt els divendres a...
Ah, doncs potser seria Ràdio Vilafant que ha tingut por i ha canviat l'horari, no ho sé.
Ja, pot ser. O ha rebut pressions, potser.
Ah, poder sí. No ho sé, no sabrem mai.
Ha trucat algú de la Corpo, ha trucat algú del Som3Cat aquest.
Hem de canviar l'hora, heu de treure aquests que ens fan sombra, ens fan ombra,
sí,
eh?
Jo crec que hi ha algú aquí. Vale, seguim. Rubén Rodríguez diu, hola nois, després d'un estiu genial a l'Estartit i a Platja d'Aro, escoltant els companys de Pànic a la ciutat...
Escolta, aviam. Palamós, Platja d'Aro... Però què passa?
Bueno, vaig a Empordà tot.
Però, per això, però... Bueno, però què està passant? Bé. Que tothom se'n va de vacances al Baix Empordà.
Perquè la gent de Barcelona, això ho he dit sempre, tu, a la gent de Girona, quan els dius Empordà, pensen en l'Alt Empordà. A la gent de Barcelona, quan els dius Empordà, pensen en el Baix Empordà. I Cadaqués.
Però el Baix Empordà, tothom sap que no existeix.
Bueno, és el que t'estic dient. A la gent de Barcelona, quan els dius Empordà, pensen en Baix Empordà i Cadaqués. I si no, que algú de Barcelona em rectifiqui.
Tota la resta és un forat negre, no?
Tota la resta és, bueno, res.
És Pirineu.
Sí, exacte.
Val.
Vale, doncs diu, i tornem novament amb moltes ganes de gaudir de les vostres històries. Avui comencem forts, amb el programa de la setmana passada, amb un paio que a la foto que heu posat em recorda el gran Cary Grant. Per cert, ha sonat una campana durant l'enregistrament. Diu, una forta abraçada, Rubén. Bueno, la campana aquella de casa en Joan, que sonen cada 10 minuts.
Sí, i en tots els programes, i diverses vegades.
I que sonen cada 10 minuts, bueno, cada 10 no, però cada quart d'hora. O sigui, sona molts cops cada quart d'hora, que dius, les campanes, bueno, sonen cada hora.
Les campanes de l'ànima més fosca de fons ja són mítiques. Sí. Ja n'hem parlat diverses vegades. Si és Sant Joan, ja ho sabeu, que viu a la plaça de l'Església. Uh-huh. I, per tant, en fi, quan gravem un programa i està allà, doncs,
okay.
A vegades sonen les campanes per recordar-nos que estem allà.
Sí. Per cert, també ens afegeix que la setmana passada vam ficar els Rolling Stones i vam dir que era una de les bandes més antigues que hi ha, i en Rubén ens ha fet una llista de les bandes més antigues en actiu que hi ha actualment. I la primera que ens fica és els Rolling Stones, que es van fundar, diguem, l'any 62. Una altra banda britànica, que són els The Who, que es van fundar també l'any 62. Després, una banda alemana, que són els Scorpions, l'any 65. Tornem a Anglaterra amb els Jethro Tull a l'any 67, Fleetwood Mac també a l'any 67, Fleetwood Mac no sé si encara està en actiu, eh? Deep Purple a l'any 68, i aquí hi ha, diguem, tenim polèmica, perquè Queen es va fundar l'any 70, però clar, Queen amb sense Freddie Mercury, jo no sé si això és Queen o és una altra cosa.
Bueno, i l'Oreja Van Gogh és l'Oreja Van Gogh? Canvies el cantant, però no
ja,
sé.
Ja, però no em comparis la Maya aquella amb Freddie Mercury. Amb tots els respectes per la senyora Maya, eh?
Bueno,
clar.
No respecte. Es pot comparar, per motius
no,
evidents,
no,
però...
Clar que no.
Bueno.
I diu els Aerosmith, que es van fundar l'any 70 i que s'han separat just aquest any, diguem, en l'any 2024 s'han retirat. Però sí, són bandes, diguem, longeves i totes molt famoses i de molta qualitat. Per tant,
podem parlar de la boca del cantant d'Aerosmith?
Ai, sí. I de la filla, que té la mateixa boca que ell?
I d'on la deu haver tret, la filla?
Cony, de la...
Com ha estat en Escor Petit?
No, la filla és la Liv Tyler, que és coneguda per... La filla del cantant d'Aerosmith és la Liv Tyler.
Sí, home, la, no la del senyor...
El senyor dels anells, sí.
És la filla del cantant d'Aerosmith?
Sí.
Bona boca, també, eh?
Home, clar, perquè és la filla del cantant d'Aerosmith. Sí.
Val. Si algú entès el tema que està tan escorpetit, concedeixi anar, eh?
Sí, Seguim amb en Carles Oliver.
Va.
Diu, avui m'heu sorprès amb la tria, ja que no fa gaire vaig sentir la biografia d'Albert de Salvo en un altre podcast molt més minoritari i al final no coincidiu gaire. Vosaltres doneu per fet que ell era l'estrangulador de Boston, però, per contra, els altres, deixant a criteri dels oients, que triïn quina informació és la bona.
Perdona, però quan diu nosaltres, en Joan, perquè jo vaig preguntar fins a diverses vegades, per aviam què en treia d'aquí, si realment ell considerava que era o no era, i va deixar meridianament clar que ell considerava que sí, però jo no les tinc totes, tampoc, eh?
Bueno, però hem de dir que nosaltres som els experts en true crime. L'altre programa aquest del soterrani, l'iglú o el búnquer, no sé com es diu...
No els hi faltis, que...
No els hi faltis, que són molt bona gent.
I tant.
Són molt bona gent, m'acaben molt bé, i una salutació des d'aquí, si voleu que participem a la vostra productora, estem oberts a tot.
Bueno...
A tot.
A tot, sí, està clar que nosaltres fem propaganda gratuïta.
A tot.
Això és un festival, aquest programa.
No, ens agrada molt el búnquer, Ens agrada molt el búnquer. Doncs, clar, ells sí que ho deixen obert, però nosaltres, bueno, en Joan va dir, té clar, diguem, que l'estrangulador de Boston era l'estrangulador de Boston, que era l'Albert de Salvo, i punt. Bueno, cadascú... Doncs.
I jo vull dir que tots els programes d'aquesta temporada, absolutament tots, fins al juny, ja estan programats. Per tant...
Sí, exacte.
No hi ha cap còpia, és una pura coincidència.
Sí,
sí que pot ser que algun programa al llarg de l'any doncs el modifiquem, si ens surt alguna cosa, algú que ens inspira i tal, però ja a l'estiu, mentre estem de vacances, ja s'estan preparant tots els programes d'aquesta temporada, ja els sabem tots.
Sí.
Per tant, és una mera coincidència, molt coincident.
Però mira, van així.
És més, diria que el programa va estar gravat abans de que s'emetís, de que s'emetés, el programa
Boom, sí, jo crec que sí.
El vam gravar abans, a principis de finals d'estiu o principis de setembre.
Sí, el vam gravar una setmana, una o dues setmanes abans de que s'emetés, diguem, oficialment.
Exacte. Sí. Ara ja estem al dia, per això,
Sí, ara ja estem al dia. Ja anem
el gravant... El primer programa el vam haver de gravar abans perquè determinada persona d'aquest programa se n'anava de vacances.
Sí.
I, en fi, ja l'havien
de... No érem ni tu ni jo.
No érem ni jo ni tu.
Seguim, l'Edu diu... Hola, recordo que quan era un nen, diu, tinc 60 anys, o sigui, és un d'aquests joves de 60 anys que ens escolta, jugava amb el meu germà petit a l'estrangulador de Boston. Ens perseguíem... Sí, diu, ens perseguíem pel pis cridant. Soy el estrangulador de Boston, perquè a la meva època jugava en castellà. No teníem ni idea de qui era aquest senyor ni tampoc d'on vam treure el tema. I crec que ni tan sols sabíem què era estrangular. Genial.
Bueno, com a joc divertit.
Està guai,
sí. Els jocs d'antes.
Larivari in UK. Us he trobat a faltar, però m'he tret el mono escoltant episodis antics i Pànic a la ciutat. L'Agnès Pujol ens recorda que el programa la setmana passada el van fer també el búnquer, ja hem explicat el perquè, mira, lo que hay. I l'Aina, des de Mallorca, ens diu, bon dia des de Mallorca, diu, a la coneguda Matanza de Casas Viejas, un programa que, per cert, hem de fer, i que va tenir lloc a Cádiz, l'any 1933 es van carregar a un bon grapat de 6 dedos.
Oh, ostres.
O sigui que potser haurem d'anar a fer el crimen de Casas Viejas.
Aquest programa l'haurem d'apuntar. Mira, veus? Sí. Un programa que potser haurem de colar pel mig en un que ja estava programat.
Sí.
Perquè aquest... Una matança, per començar. Matança. A un lloc que es diu Casas Viejas. I que maten 6 dedos, això s'ha de fer.
Això és espectacular.
S'ha de fer.
Això és espectacular.
El 1933, d'aquests antics, i tant.
Això és boníssim. Allò sí. És el millor que hi ha. És el millor que hi ha.
Ja la podeu ben apuntar, eh?
Sí, ja el farem. Maria Gassiot diu, encantada de la vostra tornada. I en Jo diu, bones per la tornada. Xavi, això que has fet de demanar música a la gent té molt de perill. Els Rollings, en fi, la millor pitjor banda del món. Salut i bona temporada. Sí. No sé què vols dir amb això de que té molt de perill.
Home, està claríssim, i jo t'ho vaig dir també, no sé si micro fora de micro, que tenia molt de perill això,
Tenim ja dues bandes, Tenim dos persones que ens han enviat els seus grups. I els tenim
guardats. Aquí ens agrada el perill, cap problema.
Sí. Jo espero que m'escrivin els Macabre per poder-los posar.
Però si els has posat 40 vegades.
Bueno, però si ens escriuen els Macabre els hem de posar, perquè són oients.
Bueno, però ens ha escrit un altre grup de música, m'assembla.
Ens han escrit dos, que aquesta setmana no, però a partir de la setmana que ve els posarem. Ai, bueno, posarem una setmana...
No em refereixo a grups d'aquests de la crida.
Ah, sí, no, ara arribarem. Arribarem perquè la Maria Samaniego Ferrero diu, Xavi, si et sorben les entrades d'Oasis, te les compro. Podem parlar-ne. últimament de parlar del preu, i amb Manuel Granollers, que diu: hòstia, quina il·lusió tornar-vos a escoltar, gràcies, nois, sóc un exintegrant de les Macedònia, em dic Manuel Rodríguez. I en el grup de xat...
Un macedoni, doncs.
Que ets un macedoni, però clar, el que parlàvem, macedònies, diguem que les veus, les cares visibles, eren tot noies, però entenc que eres un integrant de la banda, que estaven més a darrere, i que no... Però ens expliques una mica qui feies a Macedònia.
Sí, que de fet els hi deien els llegums o alguna cosa així, no? No els hi deien les Macedònia i ells tenien una altra...
No,
o elles tenien la mandarina i els altres...
Sí,
tenien,
que, no sé com no era. No sé, elles cada una... És que van anar canviant d'època i van anar canviant de fruites i de colors i d'històries.
Bueno, és que podríem fer un programa a part, també, eh? No sí. sé si hi ha algun crim en Macedònia, però...
No, podríem fer un programa a part. Macedònia tot bé.
Bueno, escolta-me, magnífic que ens escrigui un macedoni.
Sí, sí, però que ens expliqui què feien el grup, diguem, quina era la seva feina, quina era la seva tasca.
I que ens expliqui més coses del grup, perquè...
Ah, sí, que ens expliqui alguna anècdota.
Crec que tothom vol saber coses.
Ens expliqui alguna anècdota macedònica.
Sí.
Va, anem per la part cultural, si et sembla, que és per això el que estem, perquè portem aquí 20 minuts.
Pel que paren, sí.
Sí. Vale, en Peter Moore era conegut com l'home de negre. Vale? I, com hem dit, un dels assassins més infamis del Regne Unit, va matar 4 persones i, per tant, doncs, ha estat objecte de diferents llibres i pel·lícules, no, però sí documentals. Amb els llibres comencem amb el primer, que es diu L'home de negre, Peter Moore, el pitjor assassí en sèrie de Gales, que és un llibre que bàsicament explica els crims d'aquest senyor i sobretot es centra en la part de com va ser capturat per la policia. Aquest llibre ha estat escrit per un senyor que es diu Jeff Jones, que bàsicament el que fa és explorar els detalls del cas i indagar sobre la personalitat, que en Joan ho ha explicat una mica, que tenia l'assassí i el que havia al rerefons dels seus crims. Un altre llibre és Assassins en sèries galesos, d'un senyor que es diu Martin Shipton, que, tot i que no se senta exclusivament en Peter Moore, sí que repassa diferents casos, diferents assassins en sèrie que han hagut a Gales. A Gales destaca Peter Moore com un dels més, diguem, importants, i això serveix com a context per explicar com és la regió i com són els crims que s'han dut a terme. I per acabar tenim un llibre que es diu Matar per plaer, la història definitiva de Peter Moore, un llibre escrit per un senyor que es diu Paul Harrison, que aquest senyor és exdetectiu i criminòleg i fa una anàlisi del crim, de la vida de Peter Moore, a través des de la psicologia i des d'una visió de la ment d'aquest senyor i de les investigacions criminals que es van dur a terme per detenir-lo. Llibres bastant, bastant interessants, cada un des d'una òptica diferent. Sobre aquest senyor, com dèiem, no hi ha pel·lis, però sí que hi ha documentals. El primer que he trobat en castellà està a internet, fàcil de trobar, es diu Peter Moore, el hombre de negro, i bàsicament ens narra com un nen mimat per la seva mare, que tenia una mala relació amb el seu pare, quan es fa gran, doncs, per diferents traumes varis, surt a caçar i agredir i assassinar gent del col·lectiu LGTBI pels carrers de Conway Valley. Vale, i si et sembla, acabem amb música.
Va.
Avui tenim un problema perquè no hi ha cap cançó relacionada amb aquest senyor. Vale?
Ja hi som,
però,
ja t'ha
patillat
de nou, eh?
Però, no, bueno, a aquest senyor li deien l'home de negre. Vale? Te seguiré explicant històries. L'home de negre segurament et sonarà...
Ara no? Que posaràs una cançó de Michael Jackson?
No, perquè seria l'home de blanc.
No, té la cançó aquella, no? De...
Black or White.
Ai, no, ara he barrejat. The Man in the Mirror and the Black and White. Oh, no, res, deixa-ho estar.
Michael Jackson era aquest senyor, anava vestit sempre de blanc. No, quasi bé sempre
de vermell, blanc, no?
I de blanc.
Bueno, sí.
Amb un Walker...
No, jo és que he tingut el cruce aquest, eh? Ja
vale, vale. Doncs, bueno, no sé si et sonarà una cosa que és Los Hombres de Negro, Els Homes de Negre, o Men in Black.
Sí.
Que és una, diguem, una sèrie de pel·lícules protagonitzades per Will Smith i Tommy Lee, que se centra en un grup d'agents secrets, diguem, que són coneguts com Els Homes de Negre, que s'encarreguen d'intentar supervisar i regular l'activitat extraterrestre que hi ha a la Terra. No sé si les has vist, aquestes pel·lícules. Una sèrie de tres pel·lícules... No. Bueno, sense ficció i tal. S'ha de dir que aquestes pel·lícules, Men in Black, estan centrades en una història, no diem real, però sí en una teoria de la conspiració força estesa que diu que pels Estats Units hi ha una sèrie d'agents governamentals que van vestits de negre, van vestits amb americana negra, corbata negra, camisa blanca i ulleres de sol fosques, que recorren els llocs on el típic camperol de Wichita diu que ha vist un ovni, i l'intimiden i intenten silenciar-lo perquè diguin que en realitat no han vist res. Això és una llegenda urbana que corre pels Estats Units, que hi ha això, un, diguem, una secció.
De... O sigui, serien les Bàrbara Rey dels camperols americans.
Bueno, si li vols dir així, sí. I la pel·lícula aquesta Men in Black agafa aquesta, diguem, llegenda urbana d'aquest cos governamental dels Estats Units que es dedica a ocultar que en realitat els extraterrestres han arribat a la Terra, i bueno, ho porta, diguem, a la ficció. Però en el món musical, perquè estem en el món musical, et recordo, també hi ha un personatge que tenia el nom de l'home negre, i aquest era Johnny Cash. Johnny Cash, per qui no el conegui, és un senyor que va néixer l'any el 26 de febrer de l'any 1932 a Arkansas, i des de molt petit es va veure influenciat per la música folk i la música gospel, i a la dècada dels 50, coetani gairebé, bueno, coetani amb Elvis, va començar, diguem, a forjar-se una carrera musical, sobretot en el món de la música country, el rock i el folk, arribant a ser, diguem, dels artistes més populars de la història de la música als Estats Units. I aquest senyor era conegut amb el sobrenom de l'home de negre, i es va començar a vestir sempre de negre en els seus concerts com un símbol de protesta i una declaració sobre les injustícies que patien certes persones, com per exemple els pobres, els oprimits, els presos, la gent que estava a la presó, perquè dintre de la comunitat presidiària, diguem, Johnny Cash tenia molts seguidors, i, diguem, en aquesta lluita o en aquesta, diguem, intent de visibilitzar a la gent que estava oprimida o la gent que patia coses dolentes a la seva vida, Johnny Cash es vestia de negre. És més, va fer una cançó sobre el tema, que es diu Man in Black, una cançó de l'any 71, en el qual Johnny Cash explica per què es vesteix de negre. I, bàsicament, a la cançó diu que ho fa en solidaritat amb els oprimits, amb aquella gent que pateix pobresa, amb els presos i amb les persones que estan marginades per la societat. I, com que podem dir que...
Que realment no ho fa per això, realment ho fa perquè tothom sap que el negre prima.
Segurament. Però, com que el nostre protagonista d'avui també podem dir que era una persona bastant oprimida i bastant marginada de la societat, bàsicament perquè ell es va automarginar, doncs acabem el programa, si et sembla, escoltant Johnny Cash i la cançó Man in Black, i recordar que vam fer una crida a la gent que tingués grups de música o amics que tinguessin grups de música del país.
Crida
que,
perillosa, eh?
Sí, crida perillosa, que volguessin que acabéssim el programa amb les seves cançons, que ens enviessin un correu, ens enviessin un comentari al Twitter, a l'Instagram, on els doni la gana, i acabarem el programa ficant la seva cançó. Si pot ser una minibiografia per saber qui són. I ja tenim dos bandes que ho han fet. I la setmana que ve i l'altra acabarem amb la música, una setmana amb un i la setmana amb l'altra, d'aquests grups. Per tant, si ho voleu fer, feu-ho, i jo faré la recomanació musical, però escoltarem una altra cosa.
I tot això gratis, eh?
I gratis.
Magnífic.
Si voleu, fer mecenes...
Bueno, sí, però això va a part. Això va a part. Bé, doncs, gràcies, Xavi. Avui ho deixarem aquí. Aquesta setmana podran escoltar aquest programa. La setmana que ve podran escoltar un programa en directe que farem...
Bueno, no sé si el podrem escoltar.
Ah, bueno, doncs ara m'has matat, eh?
El podran escoltar quan el públic, si van al lloc, el podran escoltar, si no, no.
En tot cas, si volen venir, demà 28 de setembre, a la tarda, a Barcelona, farem programa en directe dins del, com ja vam fer l'any passat, dins del marc del BUF, el Barcelona Film Festival. Gorro, corregeixen, perquè sí. Barcelona... Com és?
Barcelona Fantasy Film Festival.
Això, Barcelona Fantasy Film Festival, el BUF. Allà estarem en directe parlant d'un dels nostres casos. Doncs res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Vilafant, els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Hora Digital, tots els divendres a partir de les 3 de la tarda a iVoox, Spotify i Apple Podcast, i sempre, quan vostès ho vulguin, a les nostres xarxes socials, és La Nit Més Fosca. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town.
I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.